Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Marxem ara cap al Museu del Disseny, perquè fins al 22 de gener està l'exposició Toquem Fusta, Disseny, Fusta i Sostenibilitat. En volem parlar amb la Pilar Vélez, que ella és comissària de l'exposició, juntament amb el Martí Boada, que és expert també medioambientòleg, i ella, a més, és, ha estat fins fa molt poc directora del Museu del Disseny. Per tant, té molt a dir sobre aquesta exposició. Pilar, molt bon dia.
Molt bon dia.
Una exposició que ara dèiem Toquem Fusta, sobre fusta.
Sí, és
clar,
una exposició.
Per què aquesta exposició?
És una exposició que la protagonista és la fusta. Uh-huh. I la dita Toquem Fusta ens ha servit, no? Que vol dir que preserva, que et salva d'una malastruança, d'un mal, no? Aquesta dita popular ens serveix molt per dir que ens cal tocar fusta en l'actualitat. Diríem que la fusta ha estat una gran aliada de la humanitat des dels orígens, no? De la vida humana, que ens ha servit per fabricar, no? Per crear, dissenyar objectes que han servit per la supervivència, però arribem ara, no? Arribem a l'actualitat. I com que som conscients de la greu crisi ambiental en la que estem immersos, la fusta és ara també una bona aliada per poder, diríem, pal·liar-la, si més no, no? Si apliquem la fusta en el nostre entorn, en el disseny, naturalment, i en l'arquitectura.
El món del disseny justament està intentant recuperar aquests materials nobles, entre ells, evidentment, la fusta, en pro de la sostenibilitat. I aquesta és la voluntat també d'aquesta exposició que explica aquesta evolució cultural humana a través també de la fusta. Però fem un recorregut perquè la gent que ens estigui escoltant digui, però jo, si vaig a aquesta exposició, què veuré? Per on em portarà? Quina és la intenció d'aquesta exposició?
Doncs, diríem, la intenció, com deia, és fer veure aquests valors de la fusta, sempre en funció d'aquesta crisi mediambiental i parlant des d'una òptica que nosaltres n'hem dit sempre al Museu del Disseny, d'un disseny, posem una arquitectura, socialment responsable. Per això n'hem dit disseny, fusta i sostenibilitat, perquè la sostenibilitat ens cal com el pa que mengem, diríem, no? Per tant, l'exposició té tres àmbits. Tu entres per un primer àmbit on ja hi ha una instal·lació que vull remarcar, de l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya, que és un símbol de la fusta transformada. No explico res més, perquè els oients ja la descobriran com vagin a veure. Llavors, en el primer àmbit, fet aquesta introducció, en Martí Boada ens explica molt bé què és l'arbre, per tant, què és l'arbre, què és la fusta, i com el món natural, no? Com el bosc, serveix també avui de model i de referència per això que aquest nou concepte que tenim sobre la taula arreu i a Barcelona d'una manera important, que és la biociutat, no? També veiem conceptes nous des de l'òptica del disseny, com és el disseny immediat, el que en diem el disseny immediat al bosc o el disseny a l'arbre, que des del món del disseny també és poc conegut, que és com alguns arbres, diríem, que tenen bona fusta per a alguns objectes determinats. Posem les forques, doncs els arbres que ens donen aquestes forques són els lladoners, i els experts, com són la gent del poble de l'entorn, treballen durant 7 anys l'arbre amb unes fèrules perquè doni ja unes formes que, quan es pugui tallar, ja ajudi a crear aquell objecte. És a dir, com si ja creessis l'objecte a l'arbre.
Una complicitat, de fet, amb l'arbre, no?
Ells em diuen que les forques no es fan, sinó que es crien. I és el mateix cas dels boscos del País Basc, per exemple, les rouredes del País Basc, que també, amb unes fèrules determinades, es va treballant les branques perquè després puguin servir per fer, diríem, la panxa, diguem-ho així, dels grans vaixells. Diríem que això són introduccions, ens encaminen cap al segon àmbit, que és un desplegament d'una vintena de peces des del Paleolític fins al segle XX.
Per tant, aquest és el recorregut que fa l'exposició.
Sí, continua, arriba fins al segle XX, però...
Exacte, que ens porta gairebé fins als últims dies.
I aleshores, el tercer àmbit és l'actualitat, diria més allò, la reivindicació més punyent de la fusta en el món del disseny, que sempre ha existit, i en el món de l'arquitectura que hem construït una casa, un prototip naturalment de casa, que n'hem dit el mòdul d'habitatge mediterrani. És un projecte que ha coordinat Salvador Ordóñez, que ha anat seguint tot el procés de l'exposició amb nosaltres, amb en Martí i amb mi mateixa. Això és una proposta d'usar, no, els materials, la fusta, diferents tipus de fusta, la palla, el suro, perquè totes les exposicions, això no us ho he dit, però quan parlem de fusta també incloem el suro. I el suro és el millor, és el material millor com aïllant, i per tant a les cases, a la casa, no, també el suro sempre com aïllant. Vull dir, pots entrar a la casa, pots circular, i hi ha tota una sèrie de referències de temes d'orientació també, no? Tot el tema de l'energia, etc. Diríem que és una casa sostenible, eh? O sigui, l'objectiu és fer una casa sostenible i una casa alhora saludable. I finalment també és bo de dir que l'exposició acaba oferint el que en diem un espai de coneixement que el nostre centre de documentació organitza. Pots estar-hi, pots llegir, pots veure el catàleg, pots veure altres llibres, pots complementar, pots jugar amb jocs de fusta, grans i petits. I també en aquesta ocasió amb l'Associació per l'Estudi del Moble hem muntat un espai que permet de jugar i veure, no?, com es fan els mobles, quina mena d'encaixos tenen, com s'articulen, i aquí pots tocar, si vols, no?, pots veure, no?,
pots interactuar amb els elements de l'exposició que t'ho permeten.
Això, això seria el recorregut de l'exposició, que acaba dient que si el segle XIX va ser el segle del ferro i el segle XX va ser el formigó, el segle XXI hauria de ser el segle de la fusta.
Doncs en reivindicació justament aquest paper de la fusta que volem pel segle XXI, us proposàvem avui que aneu a veure aquesta exposició al Museu del Disseny. Toquem fusta, disseny, fusta i sostenibilitat. N'hem parlat amb la Pilar Vélez, que és comissària de l'exposició, com dèiem, juntament amb el Martí Boada, i que a més fins fa molt poc és directora del Museu del Disseny. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí.
Moltes gràcies a vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Parem ara una mica, volem pensar, volem prendre'ns la vida amb filosofia, i ho fem sempre de la mà de la Montse Crespin. Montse, molt bon dia.
Bon dia, Noemí.
La Montse és professora de la Universitat de Barcelona i avui volem parlar amb ella, clar, de consideracions sobre la imparcialitat i la justícia, perquè, clar, estem, això està a l'ordre del dia. És evident que aquesta llei del sí és sí està portant molta polèmica, i ens agradaria també valorar una mica des del punt de vista filosòfic a on ens porta tot això, no?
Sí, bàsicament és fer algunes petites consideracions, perquè és cert, Noemí, com comentaves, doncs, que estem, doncs, això, no?, en una batalla governamental, legislativa, jurídica, doncs, al voltant de la contestada llei coneguda com a la llei del sí és sí. Fixem-nos, per exemple, des del govern, des de la Secretaria d'Estat per la Igualtat o en veu de la delegada del govern per la violència de gènere, doncs s'han llançat acusacions als jutges per incomplir la llei i per fer una interpretació de la reforma del Codi Penal, conseqüència d'aquesta llei de llibertat sexual aprovada el passat setembre, doncs esbiaixada. És a dir, si ho traduïm, sense suposadament la deguda imparcialitat. Per això és important, jo crec, Noemí, doncs, fixar-nos una miqueta, no?, en la importància que té la imparcialitat. La imparcialitat és l'obligació de la judicatura de mantenir la neutralitat i l'objectivitat en l'exercici de les seves funcions, i és un element central dins qualsevol teorització sobre què és la justícia. I sobre aquestes teoritzacions en tenen molt a dir els filòsofs. Per tant, aquest necessari, diem, exercici de ponderació i avaluació distanciada i desinteressada dels assumptes.
Exacte, que també hem arribat a parlar moltes vegades de lo difícil que ens és, també a nivell particular, a vegades, tenir aquesta voluntat de... La voluntat sí que hi és, no?, però aquesta imparcialitat.
Efectivament, efectivament, Noemí. Si ja és per nosaltres difícil trobar, doncs, aquesta ponderació i avaluar de manera, doncs això, distanciada, diem, i desinteressada, no? Per tant, no parcial, més ho és quan el que fem és demanar el que és una obligació de la judicatura, com deia jo justament abans. Si ens hi fixem, no? Per exemple, John Stuart Mill, conegut per la seva obra L'utilitarisme, de l'any 1861, expressava amb aquestes paraules que ser parcial és ser injust. La justícia es relaciona, per tant, amb aquesta imparcialitat i, en conseqüència, no, mostrar favoritisme o preferència, mostrarà un interès, ser part, en aquest cas, doncs, precisament és la màxima expressió d'injustícia. Però ho és molt més en l'aplicació de la justícia per part dels tribunals, perquè, com deia abans, tenen l'obligació de garantir i protegir els drets.
I, com sempre, aquest tema que avui desenvolupem i que sempre ens quedem curts, perquè necessitaríem molt més temps per parlar-ne i per aprofundir-ne, nosaltres aportem aquesta, bueno, opció d'ampliar el tema a través d'una lectura. En aquest cas, és lectura?
Sí, és una lectura per fer una aproximació ponderada. Què vull dir també amb això? Fora de la polarització, d'aquesta batalla, no?, que trobem que, en fi, no és un debat, sinó molt, molt de soroll. I la recomanació és el llibre de la magistrada Natàlia Velilla, titulat Así funciona la justicia, publicat per ARPA l'any 2021.
Doncs quedem amb aquesta recomanació literària. Natàlia Velilla és l'autora de Si funciona la justícia, que, com dèiem, està publicat per ARPA. Montse, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Noemi.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Catalunya és un país de fires i firaires i ens agrada passejar-nos, remenar i passar el dia per aquestes fires. L'Òscar Milla ens proposa cada setmana sortides per visitar algunes de les fires que se celebren a casa nostra i ho fa a poques setmanes vista perquè tothom que vulgui, escolta'm, que es pugui organitzar. Òscar, molt bon dia.
Bon dia, Noemí. Avui us porto dues propostes. D'una banda, la Fira de la Puríssima de Sant Boi, 76a edició d'aquest Mercat de Nadal del Baix Llobregat. Per qui hi vagi, aquest any de nou es divideix en dues grans seccions, la del nucli antic de Sant Boi i la zona coneguda com la Muntanyeta, i se celebren aquesta setmana els dies 6, 7 i 8 de desembre.
Escolta'm, i en el nucli antic què hi trobem?
Planter i jardineria, què et sembla? Els visitants podran comprar plantes de tota mena i no només de temàtica nadalenca, parades d'ornaments i decoracions nadalenques. Diverses activitats com el Bicult, que són una sèrie de concerts a muntats de vins inclòs, o la setena mostra de Food Trucks, la vuitena fira de la cervesa artesana, la segona fira de vins i, com no pot faltar, el pessebre artístic que serà a l'església.
Escolta'm, i a la zona de la Muntanyeta?
Serà molt interessant, un mercat d'art jove, un espai de promoció per als joves artistes, on també es convida els més joves a crear i experimentar en l'àmbit cultural. Hi haurà també automoció i mobilitat sostenible, i un espai familiar amb taller de granja, rocòdrom, entre d'altres. Ja veus que tot això no és molt familiar.
Sí, doncs molt familiar, i a més és a la Fira de la Puríssima de Sant Boi, però també volem anar cap al Bages.
Sí, a la Fira del Regal de Navàs. Tens pensat que hi posaràs a la carta dels Reis?
Doncs mira, encara estic acabant de perfilar. No sé si em retraso molt, potser no arribaran tan carregats, però m'hauré de donar pressa, si una mica. Encara dubto,
No triguis, Doncs allà segur que t'acabes de decidir, a banda de gaudir de les parades, els tallers i la decoració nadalenca, de l'exposició de pessebres i activitats i jocs per a la canalla. Qui hi vagi també podrà fer un tast al centre enoturístic del Pla de Bages. Tot i això, dissabte 17 de desembre.
Doncs dues opcions fantàstiques, com sempre, les que ens proposes. Moltes gràcies, Òscar. Fins la setmana que ve.
Recordeu que més informació sobre Fires de Catalunya al web fefic.cat.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Balcells, molt bon dia. Això és entrada triomfal, com sempre.
Home, en Verdi.
En Verdi.
Sí, senyor, però no anem a Verdi,
no. No
anem a Puccini, que ara ja m'estava embolicant. El trítico, clar, que eren tres, en portem dos.
Portem dos, la tercera ja, però escolta, és que... Ja toca, perquè sí. Aquesta temporada va de Belcanto, ja prou.
És veritat,
i encara ens queda Puccini, Tosca, la propera. No la propera setmana, però la propera òpera al Liceu, quatre en línia, eh?
Però Déu-n'hi-do, eh? Bueno, aquest any al Liceu...
Ah, però ens agrada Puccini, molt. Al final. Això va de Belcanto, però sí. Al final som uns venguts.
A més, és que ja es va estrenar i, escolta'm, un èxit, eh?
Un requetèxit. Jo hi vaig llamar. Jo hi vaig llamar. Vamos, no us puc dir res, ja us ho diré a la propera, però bueno, en fi, a veure què tal. Preparats, recordem-ho, eh? Veníem de, fa dues setmanes, Muerte en el Sena,
sí.
Pum, i la setmana anterior, Muerte en el Convento. Tocava una comèdia, i perquè us feu la idea, avui parlarem del Giannis Kiki, que és la tercera part del Trítico, que comença ben locamente, com sentireu. Ni és aquella cosa tan tètrica del Sena, ni és aquella cosa tan eclesiàstica de la Sor Angèlica del convent que estava tot el cor de monges allà cantant. Aquesta és una comèdia, perquè no oblidem, en aquestes tres òperes el fil conductor és una mica Dante i, per tant, l'infern amb la mort i la vida aquella tan terrible que portaven al Tabarro, el que seria el purgatori amb l'acte final que fa Sor Angèlica després del suïcidi i el miracle, i ara toca el paradís i la comèdia. Tot i que, irònicament, Giannis Kiki és un personatge que apareix en l'Infern de Dante com a mentider, com a suplantador d'identitat, i és que ara, quan escolteu la història, sabreu de què va el tema. El tema és que en aquesta comèdia que passa a Florència s'ha mort el pobre Buoso Donato. I estan tots els familiars allà. Però tu diràs, clar, que l'estan plorant. Doncs no. Tothom té unes ganes boges de saber què posa en el testament i a veure qui s'endú, quin parte reparte, no? Doncs allò. I clar, al final, doncs és una història bonica. Veurem dos enamorats i ara veurem el tenor, el Rinuccio, que el que està dient és calma, tot i que el testament no ens és favorable a cap de nosaltres perquè ho ha deixat tot a les monges, calma, que el que farem serà un invento, jo ara sé a qui trucar perquè... la cosa vingui. I llavors diu, calma que Florència, que és, si no, aquest arbre fruit, que està, és una terra plena d'oportunitats. Escoltem-lo. Florència come un albero fiorito che in piazza dei signori a tronco e fronte ma le radici forze nuove apportano alle convali.
Pots anar seguint
sí,
bastant bé.
Sí, i a més ja es veu per la música que no estem en els dos episodis
no.
anteriors. La cosa
no
ha canviat
drama,
molt.
Sí.
Clar, és que aquest Rinuccio, que és de bona família, s'ha enamorat de la Laureta. De la Laureta, que és la filla del Giannis Kiki, que serà una mica el que vindrà a solucionar aquest entuerto del testament. El que passa és que, clar, ells arriben, la Laureta i el Giannis Kiki, a la casa amb el mort i tal i qual, i clar... Aquest nano té una tieta que diu ai, tu ara estàs enamorat d'aquesta pobretona, jo voldria amb algú millor. I clar, això el Giannis Kiki, doncs, s'ho pren malament perquè, clar, diu, escolta, doncs jo ara a sant de què us he d'ajudar? I ojo, que ve el gran moment perquè llavors la Laureta li diu papa, ajuda'm. Arriba el gran moment del Trítico, tothom preparat?
Vinga.
Aquesta que sona és la que fa...
Ja sé quina és. Què posen la Calas?
No, és la Mirella Freni. És la Mirella Freni, és la mateixa gravació per coherència que he fet servir en les tres òperes. Però hem de dir dues coses. Primer, és Babino. No parla d'un nen, parla del pare, Papito, escolta, fes-me per favor, no em facis aquest lleig, que si no jo em tiro al riu. Bueno, ella també una mica intensa. Per cert, missatge d'anunci públic. A tots els que anirem al Liceu a veure aquesta funció,
què?
Quan soni l'ària, no cal que li recordem al veí que aquesta és l'ària. perquè clar, no.
Se sent, mira, ara,
aquesta,
ara, aquesta és aquesta.
Escolta, la Montserrat, Dolors, Pepe, Pere, és aquesta, eh?
Silenci, no. Sisplau.
Per favor, home, que és molt curta,
és veritat.
Bueno, total, quin és el plan del Gianni Schicchi? Doncs escolta, mira, el que farem aquí serà que jo em faré passar pel mort, el mort està mort, però llavors jo em poso darrere unes cortines, cridem al notari i, escolta, a mesura que va venint, doncs jo li vaig dient una mica el que seria les últimes voluntats de mentida, perquè el mort està ben mort. Ara anem a veure una mica aquest fragment de tot el que seria la família, a veure si està d'acord o no. Bonic. Com ens agrada Puccini, les coses com siguin. No és bel canto, però bueno, a tothom té algun defecte a la vida, jo primer, no passa res. I llavors anem a escoltar el fragment aquest, eh? Recordem-nos, el mort està mort des del començament de l'òpera i l'altre està darrere unes cortines fent veure que és el mort i va dictant les últimes voluntats. Escoltem-lo.
Ai, frati minori, e all'opera di cantare parata.
Aquest és el baríton que fa de mort.
Bravo, bravo, bisogna sempre pensare alla beneficenza.
Tothom, que bé, que bé. Molt bé, això que vas dient, però això és ara el començament, perquè què fa el Gianni Schicchi? Com que fa de mort, comença a repartir els béns com a ell li dona la gana.
Clar.
I clar, la gent no pot dir ni mu, perquè evidentment...
Tots formen part de la mateixa conxorxa.
I estan cometent un delicte força greu. Llavors, tothom callat, i com dèiem abans, qui en parte reparte se lleva la mejor parte. I llavors l'obra, en un gest dramàtic molt genial, acaba ja l'argument resolt, tothom content, els enamorats contents, els familiars menys contents, i llavors el Gianni Schicchi s'adreça al públic i diu, escolteu, i així acaba el Trítico, així acaba Gianni Schicchi, i bé, com que tot està basat una mica en la Divina Comèdia, doncs escolteu, sé que el que he fet està malament, però doneu-me un atenuant, doneu-me aquest perdó. I així acaba l'òpera, patapam, i així
bé. Acabem
el Trítico, que escolta, amb la broma portem tres setmanes.
Sí, teníem ganes de bel canto.
Home, ara.
Això serà la propera.
La que ve, prepara't.
Però acabem de disfrutar-la, no?
Visca el Trítico.
Vinga.
Aneu-la a veure, que molt xula.
Ja ens ho explicaràs, a veure què tal. Ja
us diré.
Adéu.
Adéu, adéu.
Per questa bizzarria m'han cacciato all'inferno, e così sia. Ma con licenza del gran padre Dante, se stasera vi siete divertiti, concedetemi voi l'attenuante.
Segueix-nos a Twitter, @primerapedra.
Moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. El 4 de desembre de 1946 neix a Manacor, a les Illes, l'escriptora Maria Antònia Oliver, guanyadora del Premi de les Lletres Catalanes l'any 2016. Oliver neixia envoltada de l'amor de la família i territorialment envoltada de mar. Aquell dia a la ràdio de tot el món s'escoltava un dels temes que ens parla del mar i que va convertir Charles Trenet en universal. La mer.
La mer, qu'on va danser le long du golfe clair, a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie.
Quantes versions no s'hauran fet d'aquesta cançó de tots els temps? Aquesta n'és l'original. Mentrestant, a casa nostra, aquell 1946 el gènere de les ranxeres se li donava gran embranzida i aconseguia popularitat. Un dels artistes més coneguts, Jorge Negrete, aquell any presentava aquesta Cocula.
Esta tierra de Cocula, es el alma del mariachi, vengo yo con mi cantar. Voy camino a Aguascalientes a la feria de San Marcos a ver lo que puedo hallar. Traigo un gallo muy jugado para echarlo de tapado con algún apostador. Y también traigo pistola por si alguno busca volar y me pica diablador.
A banda dels ritmes caribenys, l'expressió musical feta cançó excel·lia a la ràdio amb la ranxera. Aquell 1946 arrenca un dels programes musicals de més èxit als països de parla espanyola. Discomania. Raúl Matas n'era el director i el presentador. Primer ho fa des d'una emissora xilena que reprodueix la cadena SER. Mèxic la segueix, Nova York després i més tard Madrid. L'any 1965, Raúl Matas aconseguia el Premi Ondas per aquest Discomania. L'agilitat en la presentació i els ritmes més avançats del moment aconseguien un èxit musical radiofònic desconegut fins aquell moment. Un estil que captivava i que sentava les bases dels discjòqueis del futur.
Traigo ganas de encontrarla pa enseñarle que de un hombre no se burla una mujer. Se me vino de repente dando pie pa que la gente me murmurara porque sí. Pero a ver hoy que la encuentre y quedemos frente a frente, ¿qué me va a decir a mí? De Cocula es el mariachi, de Tecalitlán lo soné. De San Pedro su cantar, de Tequila su mezcal, y los machos de Jalisco afamados por entrones, para eso traen pantalones. De Cocula es el mariachi, de Tecalitlán lo soné. De San Pedro su cantar, de Tequila su mezcal, y los machos de Jalisco afamados por entrones, para eso traen
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Una bona manera de cuidar l'ànima de casa nostra és omplir-la de plantes, de flors, i sempre que ho fem de la mà de l'Anna Ventura, que ella és de Ventura Floristes, la botiga que està a Badalona i que són cinquena generació en el món de la planta. Anna, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
I escolta'm, ens estem acostant a Nadal i ja tenim ganes de decorar-ho tot de Nadal, d'omplir-ho de Nadal.
Moltes.
Però escolta'm, hi ha molta gent que cau amb la ponsètia, que és la flor de Pasqua que en diuen, sí, la flor de Nadal, que és aquesta flor vermella i verda, de fulla verda i vermella, que la posem a tot arreu i ja està. Però ens falta una mica d'imaginació i volem que tu ens ajudis una mica a decorar-ho amb altres plantes. D'aquesta jo crec que no cal que en parlem massa. No sé si vols afegir alguna cosa de la ponsètia.
Realment és... A vegades,
el clàssic, no?
Sí, exacte. És allò que sempre posem i està vermell.
Que està molt bé.
I està molt bé, però val la pena a vegades anar a buscar alguna cosa una miqueta diferent.
De totes maneres, perquè ens duri una mica i no se'ns quedi de seguida al cap de dos dies pensida, què hem de fer? Molta aigua, poca aigua, llum, molta llum...
Mira, vol l'aigua, però no una exageració, però vol estar humida. No vol tindre aigua en el plat de sota.
Que això els hi passa a totes,
sí,
no crec?
A moltes, perquè no, hauríem d'agafar la planta i portar-la a la pica, regar-la i que sortís l'aigua, i això no ho fem. Llavors, clar, moltes vegades ens queda allà embassada. I això és dolent per les arrels. Què més? Que tingui la temperatura sempre igual.
Sí.
Ni pugi molt ni baixi, no tingui corrent d'aire. És com una criatura quan està en una incubadora. El mateix passa amb les poncetis en els hivernacles. Com que volem que floreixin, per Nadal, clar, les apretem, les forcem, aleshores què passa aquestes coses? Que quan surten, aquí està el problema.
Ens duren poc. Però si tenim, les cuidem bé, els tenim molt d'amor i molt de carinyo, segur que ens sobreviuran una mica més. Que ens aguantin com a mínim tot el Nadal.
Exacte.
Llavors ja tenim les poncetes, però què més hi posem a casa?
Mira, podem posar moltes coses. Podem posar els poms de verds de Nadal, d'eucaliptus variats, n'hi ha molts.
A més, l'olor acompanya.
Ui, tant, que és agradable. Pots agafar i pots posar el pom de verds amb aigua, el que és el Nadal, després treus l'aigua i es va secant i dura moltes setmanes.
Queda molt
de fet,
maco.
Hi ha gent que el guarda d'un any a l'altre i després el crema i torna a posar el nou a l'any següent.
Està molt bé.
Sí, sí, sí.
Hi ha tot un ritual, per tant, al voltant del verd aquest de Nadal. Doncs ficarem aquests centres, però també hi ha les corones, per exemple.
Clar, hi ha les corones, tant tots els motius per penjar la porta, sigui corona o la forma que sigui, com hi ha les corones d'advent, que es posen... Aquí no tenim tanta tirada a fer-ho, més a Europa, sí. Centre-Europa, es fa servir molt.
Al nord d'Europa, sobretot, que és tot el desembre, no?
Començaria el quart diumenge abans de Nadal, i llavors cada diumenge s'encendria una espelma.
Exacte, hi ha quatre espelmes.
Correcte, doncs cada setmana una. Què més? Tots els centres de taula, tots els detalls, n'hi ha espectaculars i preciosos.
I fets en flor natural, és com que té una categoria diferent.
Sí. I a més és una cosa que és molt artesanal.
Que la podem
tot
fer nosaltres, també.
Correcte.
Perquè podem comprar el verd.
Podeu comprar el verd i fer-lo a casa.
Si en tenim gràcia. Exacte. Si no, estic segura que un encàrrec amb una florista te'l farà també personalitzat.
I tant, qualsevol florista l'ha de fer molt ben fet, i amb molt de carinyo. O en algun taller.
També. Clar que sí.
Nosaltres, per exemple, fem uns tallers especials per particular. Ah, és molt bonic. Hi ha gent que llavors ve cada any i se'l va fent. No, és molt curiós.
Doncs això serien els centres i després està el rei, que és l'arbre de Nadal.
L'arbre de Nadal, exacte. Que tant pot ser natural com pot ser artificial o qualsevol estructura. Ara també es porta molt, ja a vegades no volem artificial, llavors hi ha estructures que es fan amb brancades, amb motius que hi penges estrelles, angelets, etc. El que vulguis.
Estic segura que traient el cap per moltes de les floristeries de tota la vida,
sí.
Hi ha mil creativitats que surten fins i tot dels cànons que tenim al cap i que lluiran a casa nostra.
És una època molt bonica, val la pena anar a passejar les olors, també. Les olors, pensa que als centres de taula hi posem moltes vegades anís, canyella, claus,
taronges,
pomes, tot això es posen en els centres. Per tant, l'olor és espectacular.
Sí, sí, hem de jugar també amb textures, amb colors i amb olors, que
I
també
olors.
Les oblidem.
Exacte.
Olors de Nadal.
Sí.
No sé si hi ha alguna cosa més que ens permetria, però hi ha una planta que també hi ha qui diu que porta sort, que és el grèvol,
exacte.
No?
Posat el vesc.
Del vesc,
exacte.
Perdó. El vesc,
exacte.
Posat de cap per avall a la porta.
Això
li creui, no? O hi havia el petó sota la porta,
sota
no sabia.
La porta.
Exacte, el petó sota la porta.
Això també
seria tradicional, no?
Molt, hi ha molts petits detallets que són moníssims. I que
porten una càrrega també emocional,
sí,
no? Porten
exacte.
Sort, també
sí,
diuen.
Perquè uns s'ho regalen als altres. De fet, no te'l pots comprar, te l'han de regalar.
És veritat.
Aleshores...
Doncs, escolta, regalem també, perquè no ho veig,
tot.
Perquè ens acompanyi, ens porti sort per aquest nou any, que estic segura que anirà bé.
Que en necessitarem.
Algun moment especial per ficar aquesta decoració? Perquè hi ha qui comença a finals de novembre, pràcticament.
Nosaltres, de fet, a la botiga posem el Nadal un diumenge de novembre. O sigui que deixem passar Tots Sants i corrents ja ens hi posem.
Per tant, escolta'm, qui busqui creativitat ja la tindrà. Estic convençuda, perquè de fet en els aparadors ja comencen
a veure.
I ho haurem de fer amb temps, perquè les coses amb temps sempre queden millor. Doncs moltíssimes gràcies, Anna, per ajudar-nos a posar aquest verd i aquestes flors tant de temporada a casa nostra i cuidar l'ànima de casa nostra.
Doncs gràcies i bon Nadal a tots.
Igualment. Adéu-siau.
Adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Poll.
Parlem d'economia, ho fem amb l'Oriol López Villena, ell és l'autor del llibre Creix i Prospera, i escolta'm, avui volem parlar d'un tema... Bon dia, Oriol.
Bon dia.
Que crec que tots els botiguers els hi deu haver passat pel cap, i és aquesta por davant del monstre d'Amazon.
Sí. Home, és com el gran monstre pels botiguers, tot i que en realitat ja fa molts anys que existeix, o sigui, porta 15 anys, porta 20 anys al món, pràcticament, i 15 més, i 15 anys segurament per aquí. Per tant, és un monstre que ja el tenim conegut, d'acord? I és una por que és habitual, però hem de ser clars amb les coses, no podem estar plorant sempre. És a dir, el comerç electrònic és una realitat, i el 2023 es preveu que arribi el 22% del comerç total. No? S'ha de veure fins a on arribarà, perquè les coses no sempre són al 100%. ¿Vale? El treball a casa fa més fàcil comprar, perquè si estàs treballant a casa, doncs pots rebre un paquet i no reps aquell famós paper, vés a buscar no sé on el correu, el paquet que no t'he pogut entregar. I a més, la major part dels consumidors miren vídeos i estan a internet abans de comprar, abans de decidir. Llavors això també et posa un risc, perquè quan mires un vídeo tens més tendència a continuar a internet i per tant comprar en algun lloc que estigui allà. Però el problema és si agafem això i ens ho prenem com és que no hauria de ser així, és que Amazon no paga
clar
impostos, és que no sé què és impost.
Tu has dit molt clar fa un moment, hem de deixar de plorar, sí, i hem d'anar directament a actuar, però clar, com saps tu, primer potser hauríem de conèixer una mica què és el que ofereix Amazon, clar, que nosaltres també potser podríem oferir d'alguna altra manera.
Sí, el plantejament és no oferir el mateix que Amazon, sinó aprendre aquelles coses, d'aquells principis en els que Amazon es construeix, per treballar sobre aquells principis que crec que són correctes en el nostre àmbit. Per
exemple,
en primer lloc, el catàleg. És a dir, Amazon treballa amb un catàleg, que en aquest cas és un catàleg molt ampli. O sigui, és la competència natural dels grans magatzems de tota la vida, d'acord? Que és, si tu vols trobar una cosa, vas a Amazon, abans anaves també al Corte Inglés, o vas a grans magatzems, perquè saps que ja hi tindran. I Amazon juga amb tenir un catàleg molt gran. Una altra cosa és que nosaltres haguem de jugar a tenir un catàleg molt gran. Nosaltres podem competir amb això, com? Triant el catàleg. En lloc de tenir 40.000 referències per un radiador elèctric de 1.500, d'acord, doncs en tindrem 3, molt triades, perquè en som experts, perquè sabem de què parlem, d'acord? Per tant, el que farem nosaltres serà triar bé el catàleg, triar el producte, triar la qualitat, vale? Si volem volum. També la certesa. Amazon, sobretot, és cert. Amazon et diu que t'entreguen 2 dies i t'entreguen 2 dies. Et diu que t'entreguen 5 dies i t'entreguen 5 dies. Sí. Per tant, com nosaltres, què prometem als nostres clients que podem complir? I això no és només terminis.
Què més és?
No sé, garanties, una experiència de compra concreta...
Tu em parlaves d'una botigueta que coneixies, també, sí, una llibreria petita que està oferint, a la seva llibreria manera, també, aquests principis.
Que farem publicitat, una llibreria, sí, és una llibreria a la Guineu, a Sant Feliu de Guíxols, que és una magnífica llibreria. És una llibreria petita, i podríem dir que el que la fa especial és precisament que han triat molt bé el catàleg, perquè la llibreria és petita, no pots tenir de tot, però, en canvi, el catàleg pot ser tot, perquè ells s'han encarregat de que quan tu fas una comanda a ells, ràpidament la tinguin. Han utilitzat la tecnologia per això. Per tant, s'han encarregat de que puguin prometre tenir tot el catàleg, si el vols. Però el catàleg que ells trien d'estar allà també és molt triat i molt concret, d'acord? I molt arrelat al territori, en aquest cas.
Tu parlaves ara del catàleg, però també parlaves de certesa.
I per últim, posaríem la comunitat. Amazon què fa? Que tu vagis allà ni que sigui a veure les reviews, a veure què opina la gent. I això és on jo crec que les botigues i els negocis petits tenen més a guanyar, perquè la comunitat és propera. Llavors, per exemple, si tu, el teu públic objectiu està a, no sé, a Vallfogona del Ripollès, o a Solsona, o a Vic, o a Barcelona, on sigui, és a dir, planteja l'idioma en el que fas les coses, és a dir, posar les coses en anglès és una mica absurd, d'acord? Perquè no estàs arrelant a la comunitat, o sigui, aconseguiràs seguidors de Wisconsin, si de cas, però aquest no et comprarà, no entrarà a la teva botiga. Per tant, planteja't com crees relació amb la gent del teu voltant, amb la competència, amb altres botigues, amb altres negocis, perquè aquí és on Amazon no pot entrar.
Per tant, proximitat també pot jugar a favor.
Pot jugar a favor, perquè al final la botiga, amb totxos, podríem dir, que diuen els anglesos brick and mortar, és aquesta botiga, és una botiga que tu hi entres,
sí, sí,
i és
una experiència,
i està
física
en un lloc concret.
Tant de bo la tendència sigui cap aquí, perquè sembla que tot apunta que la gent valora més la proximitat, de per si és veritat, no? I ens mullem tots una mica també.
Provem-ho durant aquests dies.
Provem-ho. Doncs ho provarem, Oriol, moltíssimes gràcies.
Gràcies
setmana
a tu.
Adéu-siau.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
El cap de setmana del 19 i 20 de novembre, a les instal·lacions de la Federació Obrera de Molins de Rei, es va celebrar el 9è Campionat Mundial d'Scrabble en català, organitzat per l'Associació de Jugadors d'Scrabble en català i Mots i Més de Molins. Avui en volem parlar amb qui? Doncs amb el president de totes dues entitats, tant de l'associació com de Mots i Més. Ell és Xavier Albons. Xavier, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com va néixer aquest campionat? Perquè estem parlant de 9a edició, per tant, no és una cosa nova.
Bé, doncs, és un campionat que, evidentment, ja fa molts anys que va néixer. És memòria històrica, jo encara no estava ficat en aquest món, però va sortir de la voluntat de crear un campionat sonat. I la gent que estava al capdavant de l'Scrabble en català en aquella època, que era una associació, un grup de gent que es coneixia amb el nom d'Unió Faristolaire, van decidir muntar un campionat mundial. Fem un campionat gros i quin és el campionat més gran que es pot fer? Doncs un campionat mundial.
Clar que sí, ja que pensem, doncs fem-ho bé.
També, vull dir, campionats mundials d'Scrabble en català, qui el pot organitzar més que la gent que juga en català? Doncs
clar, perquè hi ha molta gent a fora que també juga a l'Scrabble en català de manera oficial, perquè suposo que a casa cadascú, evidentment, que, juga amb la llengua.
Ara per ara no ens ha vingut ningú així amb un vol internacional per venir a jugar a un campionat. Amb altres llengües sí que es dona, que hi ha gent que... del món de l'Scrabble hi ha molts malalts al món, i de fet... si no vaig errat, l'últim campió del món de l'Scrabble en francès és un neozelandès.
Clar.
Que no en té ni idea de francès, a més.
Ah,
únicament s'ha estudiat tot el diccionari i se'n va jugar.
Caram, Déu-n'hi-do.
Sí, per tant, aquí que vinguin de fora a jugar expressament no en tenim, però sí que tenim jugadors internacionals, tot s'ha de dir. Tenim alguns jugadors que viuen aquí a Catalunya, però que són d'origen.
Sí, nascuts en un altre país. Com va anar aquest campionat?
Doncs va anar molt bé, vull dir, era un repte prou gran, perquè després de la pandèmia el món de l'Scrabble, com moltes altres activitats, havia quedat tocat. Aquest campionat justament s'havia de fer el 2020, perquè el fem de manera cada dos anys, i l'anterior va ser el 2018, tocava el 2020, evidentment vam haver de suspendre perquè no es podia fer, i ara, després de tota aquesta època de desastre, vam decidir tornar a reprendre l'activitat i vam decidir que potser la millor manera era tornar a fer convocar el Mundial que havien suspès, i van convocar el 9è.
Per tant, ja s'ha celebrat aquest 9è campionat, però durant l'any feu activitats diferents.
Sí, la voluntat sempre és de mantenir l'activitat, perquè de fet la gent que juga a Scrabble el que vol és jugar. I per tant, el que fem és intentar promoure que grups de jugadors o clubs d'Scrabble organitzin campionats oberts perquè la gent es pugui participar-hi. Sí que el campionat mundial és l'activitat directament organitzada per la JUSC que fem, però, per exemple, aquesta temporada el que volem intentar és fer una lliga de campionats locals, és a dir, que els clubs muntin campionats i que durant tot l'any es faci una classificació general d'aquest.
Per on estan aquests clubs? És a dir, per on ens movem? Per quin territori?
Home, ja he dit, la pandèmia ha afectat molt, i ara clubs actius, alguns han quedat sense activitat. A Molins de Rei tenim un grup que fa 11 anys que vam muntar, i aquest també hem reprès l'activitat i fent trobades, s'ha dit també un altre club. A Manresa hi havia un club, però aquest ja també últimament no té activitat. A Barcelona hi ha alguns llocs també, alguns clubs que juguen a Scrabble. L'iniciador de tot era un grup que es trobava al Bar Caimada, a prop de l'Hospital de Sant Pau, que és on realment on va néixer tot el...
L'origen, on va començar tot,
sí,
eh?
Sí, l'origen de tot és allà, al Bar Caimada. Hi havia un grup molt actiu, però aquest també s'ha desactivat a conseqüència de la pandèmia.
Uh-huh.
Però bé,
i també a les Illes n'hi va haver.
A les Illes, també fa uns
encara
quants anys.
És actiu encara?
Sí, sí, i tant. De fet, és el club més actiu del país, podem dir, perquè té un equip de gent amb una persona al capdavant que és un dinamitzador que ha aconseguit organitzar uns campionats locals on, de fet, hi va gent... és un club de Manacor i juga gent de Manacor, però d'altres, vull dir, de tota l'illa que van allà a jugar...
És evident que clubs com aquests, que gent que jugui Scrabble, fa que la llengua es mantingui viva, no? És una de les mostres, un dels signes de normalitat en la nostra llengua, també.
Sí, de fet, és un dels objectius de l'associació, és promoure el joc en català i, per tant, donar una eina més.
Doncs per això hem volgut recollir aquest acte que es va celebrar justament aquest novembre, 19 i 20, a les instal·lacions de la Federació Obrera de Molins i que vosaltres veu organitzar com a entitat l'Associació de Jugadors d'Scrabble en Català. Que per molts anys d'Scrabble en Català. Moltíssimes gràcies, Xavier Albons, com dèiem, president d'aquestes entitats.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-nos convidat.
La primera pedra @racu.cat.
Es nota que venen dies de festes perquè el Joan Maria Mors avui no ens porta una sèrie, no. Ens en porta dues de sèries. Joan Maria, bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Bé.
També tenim a l'Isabel, que està per aquí, que
sí.
També...
Hola, torno a ser aquí.
Sembla com una Teresina que em foto tot arreu.
Que no sé. Vols dir que haurem d'aprofitar la setmana que ve per negociar una mica els acords de les seccions, o què?
És veritat, tens raó.
Va, la setmana que ve entres amb mi a la meva, home.
Ah, mira, també estaria bé. A veure, Joan Maria, dues seccions.
Sí.
Ai, dues sèries, vull dir, no sé ni què dic. Dues sèries televisives.
Això et passa per tenir una mica aquí de...
D'en renou.
De cosa festiva.
Ai.
Sí.
Quines són?
A veure, són dues sèries que es van començar a emetre, començament d'aquesta temporada televisiva, i a més amb una forta campanya de màrqueting, perquè vam veure molta publicitat a moltes ciutats, entre les quals la de Barcelona i també moltes altres, perquè eren dues de les grans apostes, tant en un cas d'Amazon Prime com de l'HBO. Ara ja tenim tots els capítols, per tant, com que ja els he vist tots, ara ja podem
parlar-ne del tot.
D'aquestes, perquè ja se n'ha parlat i tot això. Però mira, com que ara fa bastants dies que no se n'ha parlat, doncs aprofitarem.
Hi ha molta gent que encara no l'ha vist.
Exacte. La primera és The Rings of Power.
My brother gave his life hunting the enemy. His task is now mine.
Que la podríem haver posat també en català perquè està doblada al català. Aquest està molt bé. El Senyor dels Anells, Els Anells de Poder, és una temporada de moment, 8 capítols a Amazon, i el projecte, ells, a dir, ells hi confien tant i s'han gastat tants calés perquè s'han gastat molts, tenen previst fer-ne 5 de temporades. Què et sembla?
Déu-n'hi-do.
Sí. I això continua la història del Senyor dels Anells de fa uns més o menys 20 anys, una cosa així, d'aquestes 3 pel·lícules.
La majoria de crítiques són molt bones.
Sí.
La deixen molt, molt
està
bé.
Molt bé. Uh-huh. Està molt bé. És que, a més, s'hi han gastat això, una borrada de calés amb tota la història. I aquí el que tenim és l'ambientació, és a dir, agafem també les obres de Tolkien i ens anem a la segona edat de la Terra Mitjana. Sempre hem de posar-nos abans de la trilogia del Senyor dels Anells. Què et sembla?
Em sembla fantàstic.
A mi també, jo la veuré.
Estaves esperant...
Sí? Les obres, sí, sí. No, les obres, les pel·lícules?
Sí.
La del Senyor dels Anells,
sí.
I tant.
I us van agradar?
Molt. Sí, però tampoc no sóc massa fanàtica, jo d'aquest fenomen.
Jo sí, m'encanta. Sí?
Per molt que no ho siguis, és a dir, passa molt bé,
Sí, per això dic.
I el que hem de fer és això, és a dir, hem d'esperar a veure quines són la continuació. Jo diria que la història està, és a dir, està ben travada, el que hi ha és molta violència... Però, a diferència de la següent sèrie de la qual parlarem, aquí t'haig de dir que, com a mínim, hi ha llum i hi ha claror. I a les imatges es veuen bastant bé, perquè és una cosa que em va arribar a posar una mica nerviós en l'altra sèrie, que és House of Dragon. What is this brief mortal life? Aquí també ens situem anterior a la sèrie de Joc de Trons. Mm-hmm. I, de moment, l'HBO només té aquesta primera temporada, que ja es pot veure, els seus 10 capítols sencera, i ha confirmat una segona, tot i que la idea també és que tot això es vagi allargant unes quantes temporades. Aquesta sí que és molt fosca. És a dir, molt fosca.
A mi les fosques fosques em deprimeixen una mica.
Sí, és a dir, una mica més de claror. De fet, hi ha alguns... a mesura que s'ha d'estar en un capítol per setmana, sí que ja saps que a través de xarxa i de Twitter hi havia molta gent que deia si no hi pot haver una miqueta més de... una miqueta més de llum, que es vegi una miqueta més les imatges. Ara, dit això, el guió està molt bé, l'ambientació està molt bé, la interpretació també està molt bé, la història te la creus, etcètera, 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 i va una miqueta també més abans de veure Sang i Fetge, que se'n veu...
bastanta. Sí. Una temporada, 10 capítols...
Aquesta és una temporada, 10 capítols, està a l'HBO, i l'altra és una temporada que són 8 capítols, a Amazon Prime. Mm-hmm. Però en qualsevol cas, jo crec que són bones apostes.
Sí, ja tenim molts dies.
Que tant si has vist la sèrie, en el cas de La Casa del Dragó, com si no has vist les pel·lícules, en el cas dels Anells de Poder, no passa absolutament res. És a dir, pots veure-ho...
Això està bé.
El que sí que t'has de tenir present és que pot ser que després de veure-ho tinguis ganes de posar-te tant en una cosa com en l'altra.
Clar, segur.
Perquè tinguis ganes de continuar.
Doncs escolta, si no, tenim deures,
Sí. Déu-n'hi-do. Sí, perquè mira, en total t'estic encarregant 18 capítols. Què et sembla?
Em sembla fantàstic.
Són 18 hores, eh?
La Isabel està
cansada abans de començar. Ja estic suant. Sí. Tinc un problema, que jo no tinc aquestes dues plataformes.
Llavors és un gran problema.
Isabel, has de buscar un amic o una amiga que et deixi mirar-la. Sí, exacte. Ja la buscarem. Joan, que podem
veure-ho? Mira, s'acaba de convidar.
Mira que fa el distret, Lluís?
Sí, s'està fent el distret.
Hola?
Què et sembla?
Mira tu només. Sóc aquí, eh?
Tenim molts dies, escolta.
Talla-li el micro, home.
Sí,
talla-li.
Ara
va ella. Ara va ella.
Home, que vaig jo.
No li robarem més minuts.
No, doncs va, vinga. No patiu.
Doncs això, Lord of the Rings a Amazon i House of Dragon a l'HBO.
Que vagi molt bé. Adéu-siau a tots dos.
Adéu.
Adéu.
RAC 1.
Atenció! Se fa saber que cada dia, de 12 a 1 del migdia, hi ha un programa a la ràdio realitzat per una colla de desustanciats i bocalatges.
La competència.
Així se diu el programa, sí.
14a temporada.
14 temporades? Estos duren més que un borratxo despedir-se.
Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
Carluso! Jo ja t'us ho he dit.
RAC 1. Tots som 1. La primera pedra. Dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Isabel Vinaixa,
ai, no,
benvinguda, bon dia.
Bon dia, encetem més, Bueno, encetem, ja portem 3 dies, estem a dia 4.
Sí, sí,
però
el
ja el tenim
Nadal
aquí,
per excel·lència.
Ah, sí?
Home.
Ah, clar, és veritat, de sempre. Calla, que ho he fet de broma. T'agrada?
Molt.
Sí?
Sí, a mi m'encanta. Aquests dies m'agraden molt. Soc molt nadalera, molt.
Sí, jo tinc dies.
I avui quin dia tens?
Avui
és nadaler?
Avui és, sí. Sí, podem dir que sí. M'agraden les llumetes.
Veus?
Que no m'agrada el corre, compra.
No
m'agrada això.
No cal. Nosaltres ens relaxem amb la música que portes sempre.
Ai, gràcies.
Que
vinga.
És molt relaxant.
Avui et porto un himne. Ai, porta, què digueu? Un himne.
Himne.
No sé ni parlar. Gràcies, digueu tu, perquè jo estic...
Se me lengua la traba,
la lengua. T'encantarà.
Sí?
Bueno, jo crec que t'encantarà.
Segur.
Vols que et digui quin grup és?
Sí, sisplau.
Avui versionarem un gran tema dels Beatles.
Home.
No et diré quin tema és. Farem play amb la primera, si us plau.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
Home, i tant himne, i tant himne.
És preciosa. És del 8 de maig. És que fa gràcia l'edat que té aquesta cançó.
A veure.
Ai, de 1970. Res, és una edat i una data molt maca, el 70.
Ah, del 70.
Va, és que ja són del 70.
Ah, doncs fantàstic.
I ja ho tenim, no cal dir...
L'himne de la teva generació.
Que és maca, aquesta cançó. Bueno, Beatles, què cal dir als Beatles? No vull dir res. No vull dir res perquè si no encara la pifiarem. Estem parlant de la primera versió d'un grup que es diu Imaginary Future, que fan una espècie d'indie pop, són de Los Angeles. És un cantant i compositor que es fa dir Jesse Epstein, una guitarra acústica i molt, molt influenciat per un gran, que també gran duet, que també versionaré algun dia, que és Simon & Garfunkel, que dius, mare de Déu, també aquests també ja tenen una trajectòria ja llarga, llarga. Posem la segona, a veure si et sorprèn aquesta veu.
A veure.
Endavant.
La veu m'agrada moltíssim.
Però et sona?
Em sona, però no sabria dir qui.
Va, primer et diré que és una cantant, evidentment.
Això, aquí he arribat.
Has vist, tinc un puntet d'intel·ligència brutal, guitarra, compositora de rock i activista americana. És la gran Chrissie Hynde, fundadora d'un gran grup com és Pretenders.
Doncs, què et sembla? Serà un tema, una adaptació maquíssima.
Brutalment bona, a més a més, canta una dona.
Sí, senyor.
Què et sembla?
Va ser fantàstic.
Vols que acabem?
Sí.
O el deixem sonar?
A
què
veure,
fem?
Va, puja
una miqueta
va.
Més, va.
Deu tenir molts temes d'aquesta, moltes versions d'aquest tema, no? T'ha costat triar.
Què et sembla aquesta bufera?
Per tant, la que has triat pel final deu
no,
ser
no, la que he triat al final
la més millor.
És, per mi és la més millor, per mi és la més millor i per mi és la més millor que m'ha posat els pèls de punta.
Ah,
i
sí?
Dius, home, n'hi haurà per tant? Per mi sí.
A veure.
Ja saps que jo sóc així de xula. Vinga, fem play. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, oh.
Que bonic, sap greu trepitjar-la,
eh? A mi també em sap greu.
Digue'ns el nom, a veure qui és aquesta beguassa.
És un cantant i compositor anglès que es fa dir J.P. Cooper, però en veritat es diu John Paul Cooper.
Doncs ens agrada molt.
Recomanable 100% que el busqueu, perquè realment, a banda d'aquesta gran versió de Let It Be dels Beatles, té una discografia boníssima, no? El següent.
Doncs mira, el descobrirem, J.P. Cooper.
Exacte.
I aquest gran tema, aquest gran himne. Isabel, ens ha agradat molt.
Gràcies.
Ens acomiadem amb aquest tema. Gràcies, com sempre, al Dani Simón, a la Marga Ortuño i al Pau Canyes. I Isabel, que tinguis molt bona setmana.
Igualment, per tothom i per tothom. Adéu.